Els jesuïtes admeten que tenien 44 abusadors dins de les escoles i centres de la seva institució. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Marta Prat.
Aquest és el balanç, el resultat d'una investigació interna que detalla que han rebut fins a 145 denúncies de víctimes, la majoria menors d'edat. 3 de cada 4 abusos es van cometre en dues escoles de Barcelona, la de Sant Ignasi i la de Casp. L'informe l'ha elaborat el despatx d'advocats Roca i Junyent i el portaveu dels jesuïtes, Pau Vidal, entomava el mea culpa de la institució.
Reconeixem que la institució va fallar i que no va protegir els menors. No vam escoltar les víctimes ni el seu entorn familiar.
Mar Riera, com ho han rebut les víctimes?
Estan indignades, asseguren que no se les ha tingut en compte en res en aquest informe, que només demanen perdó de cara a la galeria i justament en la presentació d'aquesta investigació interna ha començat 30 minuts tard perquè la congregació no les ha deixat entrar a la sala on s'estava fent, al·legant que era només per periodistes. Les víctimes ho han seguit des del carrer.
I avui arrenca una nova etapa al Consell General del Poder Judicial després de més de 5 anys i mig de bloqueig amb els càrrecs caducats. Els 20 vocals que han triat les Corts han jurat avui el càrrec. Madrid, Àngels Lafuente, quin és el pròxim pas?
Doncs després de celebrar el primer ple d'avui, el Consell quedarà constituït formalment. En aquesta sessió, els magistrats han posat sobre la taula els noms dels seus candidats per presidir el Consell i el Tribunal Suprem. Cadascun dels vocals només pot proposar un nom. El nou president o presidenta haurà de ser o bé un magistrat de l'alt tribunal o jurista de reconeguda competència amb més de 25 anys d'antiguitat en l'exercici de la seva professió. Els magistrats tenen com a màxim una setmana per escollir-lo i haurà de tenir el suport d'almenys 13 dels vocals.
I als Estats Units, Joe Biden reapareix i admet que passa el relleu perquè la democràcia està en joc.
Estic agraït a la nostra gran vicepresidenta Kamala Harris. Té experiència, és forta i és capaç. Ha estat una companya increïble per mi i una líder del nostre país.
I el nostre enviat especial, Xavier Vilà, ha pogut parlar amb el mentor polític de Kamala Harris. És Willie Brown, que va ser alcalde de San Francisco, allà on ella va començar a fer carrera política. Què ha destacat de la personalitat de Harris, Xavier?
Brown diu que Harris és astuta, una comunicadora excel·lent i que té les virtuts polítiques precises per derrotar a Donald Trump. L'exalcalde de San Francisco va ser instrumental en l'eclosió política de Harris a Califòrnia, on van conrear una relació que s'ha allargat 3 dècades.
I a casa nostra, avui, hi ha hagut 2 nous ofegaments a les platges catalanes, al Port de la Selva i a Calafell. De seguida us en donarem més detalls. Canviem de qüestió. L'Organització de Consumidors Facua denuncia un frau massiu per inflar el preu de l'oli. Sílvia Solanes.
Assenyala els supermercats del Campo, Carrefour i Eroski. Per exemple, un litre d'oli de la mateixa marca, la mateixa cadena de supermercats, pot variar fins a 4,5 euros en funció de la ciutat.
I un estudi d'investigadors catalans confirma que un fàrmac contra el VIH pot millorar el tractament de la síndrome de Down.
Per primera vegada relaciona la síndrome de Down amb uns fragments mòbils d'ADN que es poden frenar amb antirretrovirals. També obre la porta a tractar l'Alzheimer o frenar l'envelliment.
I en temps de cultura anirem a París, on demà no només engeguen els Jocs Olímpics, sinó que arrenquen 2.500 actes culturals aprofitant la cita olímpica. I parlant d'esports, quan faltin 20 minuts per les 3, arriba la informació esportiva avui a Udal Serra amb el focus en Hansi Flick.
Aquí el Barça ha presentat aquest migdia com a nou tècnic del primer equip. De fet, l'hem pogut sentir fins fa ben pocs minuts a Catalunya Ràdio. No ha deixat grans titulars, però sí que ha explicat algunes coses de com serà el nou Barça. Ho explicarem i també anirem a París, on avui dues esportistes catalanes han tingut una bona jornada.
Passen 4 minuts de les 2, sapiguem com està el trànsit. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Bé, doncs, està donant aquesta hora pas alternatiu a la C14, a Pira, a la Conca de Barberà per un accident. Hi ha aturades, pas el mateix a la P7 de Cerdanyola, Barberà, sentit Girona, vehicles accidentats al voral, tallada a la C62, a Santa Maria de Merlès, al Lluçanès, per voladures controlades, Pota Nord, des de Santa Coloma fins al Nus de la Trinitat, amb cua compacta, Ronda de Dalt entre Sarrià i Horta per obres, i la Ronda Litoral, trams llargs en tots dos sentits, i pel que fa al transport públic, recordar que les línies R11 i RG1 continuen aturades entre Caldes de Malavella i Girona fins a acabar de retirar el vagó del tren de mercaderies perilloses incendiat aquesta nit, mentre Renfe ofereix servei amb autobusos.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia.
Acabo de veure una corba, una línia ascendent, que no m'ha agradat gens, el 324. Explica'ns, aviam.
Sí, l'acabem de dibuixar fa una estona. La veritat és que s'espera una pujada lenta però progressiva de les temperatures a partir del cap de setmana. Això notarem dissabte, diumenge i també la primera part de la setmana que ve. Llavors serà temperatures una altra vegada molt altes, semblants a les que vam tenir ahir o fins i tot una mica més altes, tot i que avui tenim un lleuger respir. Avui tenim valors 2-3 graus per sota dels que teníem ahir a la mateixa hora, sobretot a les comarques de l'interior, i ara mateix les xifres més altes arriben als 35 a Tremp, 35 graus a Vinebre, a Ribera d'Ebre o a Cabanes, a l'Empordà, 34 graus. Amb cel serà aquesta tarda, hi ha algunes nuvolades al Pirineu Oriental que podrien arribar a deixar algun ruixat molt aïllat i de cara a aquests pròxims dies, pel que fa a l'estat del temps, es mantindrà el mateix tipus de situació.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Us ho explicàvem en començar. Els jesuïtes de Catalunya reconeixen que han rebut 145 denúncies per abusos sexuals des del 1948 i xifren en 44 els religiosos i laics abusadors dins la institució. 6 dels casos no haurien prescrit i ara la institució els portarà a la Fiscalia. Tot plegat és el resultat de la investigació interna engegada fa més d'un any en col·laboració amb el bufet d'advocats Roca Junyent. Marriera, tu hi has estat, explica'ns.
Doncs mira, dels 44 agressors, el portaveu de la congregació Pau Vidal ha fet públics els noms i cognoms de només 14 d'ells. Assegura que són casos judicialitzats tant en l'àmbit ordinari com canònic i que ho fan perquè podrien aflorar més víctimes.
Ens consta una denúncia sobre Albert Terès, 25 denúncies sobre Lluís To, 6 denúncies sobre Amado Ardit, 2 denúncies sobre Antonio Moré de Mora, 3 denúncies sobre Pere Sala, 2 denúncies sobre Robert Pasqual, 24 denúncies sobre Francesc Peris.
De les 145 víctimes se n'han pogut identificar 90 i només 47 s'han posat en contacte directament amb la Companyia de Jesús. La majoria de casos es concentren a les escoles jesuïtes de Casp i Sant Ignasi de Barcelona. I hi ha dos noms, com sentíem, que acumulen prop de 50 casos, Lluís To i Francesc Peris. Vidal ha tornat a demanar perdó i s'ha compromès a reparar el dany provocat a les víctimes.
Reconeixem que la institució va fallar i que no va protegir els menors. No vam escoltar les víctimes, ni el seu entorn familiar. Els mecanismes que havien d'identificar els agressors i aturar-los no existien, o si existien, no van actuar. La cultura del silenci va ser predominant. Es va col·locar la institució, el seu nom i prestigi per davant del deure de protegir els infants. I ho condemno rotundament.
Tot i anunciar indemnitzacions, no s'han volgut donar xifres i s'ha anunciat que retiraran els homenatges i reconeixement a tots els agressors sexuals de la institució.
Mar, ara ens ho explicaves fa uns minuts, les víctimes no en tenen prou ni molt menys amb aquestes explicacions.
Així és, estan indignades, creuen que és només una posada en escena i que no se'ls ha tingut en compte per res. Fins i tot no han pogut entrar a la presentació, com explica Jordi de la Mata, una de les víctimes.
Que ningú ens ha consultat a nosaltres, ningú ens han pres en compte per fer aquest informe. Els jesuïtes diuen que volen posar la víctima al centre. I bueno, aquí estem, al centre del carrer, perquè no ens deixen entrar.
A més, demanen a la congregació que no continuï amagant alguns dels abusadors com el mateix Peris.
Una qüestió que, com sentíem, en alguns casos està judicialitzada. Continuem parlant del tema judicial, perquè avui s'ha constituït el nou Consell General del Poder Judicial, l'òrgan de poder dels jutges. Es tanquen així més de 5 anys de bloqueig per la incapacitat del Partit Popular i del PSOE de posar-se d'acord en la renovació d'aquest òrgan. El govern espanyol ha celebrat el que considera que és el punt final d'una anomalia. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Després de 5 anys i 7 mesos amb la renovació del Consell General del Poder Judicial bloquejada, avui torna la normalitat a l'àmbit de la justícia, una circumstància que ha celebrat el ministre Félix Bolaños.
Esa anomalía institucional por fin hoy la superamos, por fin hoy conseguimos que el gobierno, que las Cortes Generales y que el Poder Judicial funcionen con normalidad institucional en beneficio de la ciudadanía de nuestro país.
I ara, assenyalat Bolaños, els 20 nous vocals del Consell tenen una important feina a fer.
Ahora toca que los vocales del Consejo General del Poder Judicial hablen, dialoguen y se pongan de acuerdo en la figura de la nueva presidenta, del nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, algo que harán en los próximos días tal y como mandata la ley.
El nou president o presidenta haurà de tenir el suport d'almenys 13 dels vocals i amb aquest pas es posarà punt final a una etapa de bicefàlia provocada per la dimissió de Carlos Lesmes al 2022. Fins ara Vicente Aguilarte presidia el Consell i Francisco Marín Castán estava al capdavant del Suprem.
Àngels, quina és la transcendència d'aquesta primera trobada dins l'òrgan de poder del Poder Judicial, vaja?
Doncs la conseqüència més greu d'aquest bloqueig és el col·lapse que ha patit el Tribunal Suprem, amb més del 30% de la plantilla sense cobrir, perquè l'òrgan de govern dels jutges en funcions des del 4 de desembre del 2018 no podia fer nomenaments fins que no ens configurés un nou Consell, que ara haurà d'enllestir un centenar de nomenaments pendents en la cúpula judicial i que tindrà mig any per plantejar una proposta de reforma del sistema d'elecció del Consell. Els temps de la justícia, doncs, han empitjorat encara més. La resolució dels recursos presentats davant l'alt tribunal tenen un retard considerable. Apuntem alguna dada. L'any 2022 van quedar prop de 43.000 causes pendents de resoldre, la meitat de les quals de la sala civil, que resol els casos que afecten els ciutadans.
Entesos, Àngels, moltes gràcies.
Adeu, bon dia.
Bon dia.
Res pot interferir en salvar la nostra democràcia. Això inclou ambició personal. Així que he decidit que el millor camí de futur és passar la torxa a una nova generació. És la millor manera d'unir la nostra nació. Hi ha un temps i un lloc per anys d'experiència en la vida pública. I també hi ha un temps i lloc per veus noves. Sí, veus més joves. I aquest temps i lloc és ara.
Qui parla és el president dels Estats Units, Joe Biden, admetent que li ha arribat l'hora de passar el relleu. Ha reaparegut aquesta matinada per justificar en persona la renúncia a la cursa electoral que ja va comunicar diumenge a través d'una carta i ho ha fet amb una nova crida a la unitat i avisant del risc que guanyi Donald Trump. Biden s'ha desfet en elogis cap a la seva vicepresidenta i virtual candidata demòcrata a les presidencials, Kamala Harris. També n'ha destacat les virtuts, especialment comunicatives, al seu mentor polític, que és Billy Brown, exalcalde de San Francisco i expresident del Parlament de Califòrnia, amb qui ha parlat el nostre enviat especial Xavier Vilà.
Brown va ser instrumental en l'eclosió política de Harris a Califòrnia, on van conrear una relació que s'ha allargat 3 dècades. Això permet a l'exalcalde de San Francisco compartir-nos detalls de la virtual candidata demòcrata a la presidència.
És una comunicadora excel·lent. Parla molt bé en públic. Té un cervell privilegiat, reconegut a tot arreu, i és inusualment creativa.
Unes virtuts que, segons Brown, fan que sigui una rival molt dura per Donald Trump.
Crec que ella, específicament en un debat amb Trump, li fotrà un repàs, com es diu planerament. Clean is
clock. Brown justifica les virtuts polítiques innates que diu ostenta Harris.
I de la política nord-americana a la catalana. I és que el PSC i Esquerra Republicana intensifiquen els contactes per intentar tancar un acord els pròxims dies per la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. El finançament singular que Esquerra demana per Catalunya continua sent la pedra angular i el que encara impossibilita el pacte. Segons fonts coneixedores de les negociacions, hi ha hagut una aproximació entre les dues bandes en aquesta qüestió clau, però no suficient per tancar encara l'acord. Anem cap al Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. A primera hora del matí, les principals negociadores del PSC, Lluïsa Moret i Alícia Romero, s'han deixat veure al Parlament, on també hi era Salvador Illa, després del dinar que va tenir ahir a Barcelona amb Pedro Sánchez. Les reunions es fan cada dia a totes bandes i es van intensificant perquè tot sembla encaminat que l'acord es pugui tancar a principis o mitjans de la setmana que ve. La direcció d'Esquerra, però, no el donarà per bo fins que no aconsegueixi un model de finançament singular perquè Catalunya tingui la clau de la caixa en la recaptació i gestió dels impostos, i aquest continua sent el principal mal de cap. Si finalment es tanca l'acord, recordem que l'última paraula la tindrà la militància d'Esquerra, que l'haurà de validar o no en una consulta prevista per a finals de la setmana que ve. La portaveu del Republican, Raquel Sans, deia avui mateix en una entrevista a la cadena SER que no tenen cap garantia que els militants hi donin el seu vistiplau.
Estos días pues estamos haciendo muchas asambleas, hablando con mucha militancia, y hay un sentimiento de desconfianza venganza hacia el PSOE, básicamente, ¿no? Por los incumplimientos, porque una cosa son las buenas palabras, es llegar a acuerdos, pero vemos, ¿no? Que algunos de estos acuerdos que alcanzamos después no se cumplen.
En cas que es tanqui un acord amb Esquerra, no hem d'oblidar que el PSC també necessita els comuns perquè Salvador Illa tingui prou suports per ser investit. Les negociacions amb el partit de Jéssica Albiach van avançant, però hi ha una carpeta, l'habitatge, que segueix oberta i que és clau per als comuns. La regulació dels lloguers de temporada o la construcció d'habitatge social no s'han tancat encara.
Gràcies, Marta. I l'independentisme civil s'uneix per la diada aquest 11 de setembre amb l'objectiu de recuperar la injecció de força del moviment durant el procés. Amb aquest repte i amb el lema Tornem als carrers, desplega aquest 11 de setembre una mobilització descentralitzada pel país, Núria Oriol.
Les entitats civils independentistes es recuperen, doncs, la unitat conscients del desencís de part dels ciutadans constatat a les eleccions del 12M. Per això l'Assemblea ha coorganitzat la manifestació de l'11 de setembre conjuntament amb Òmnium, l'AMI, el Consell per la República, Ciment i també la Intersindical. No anaven junts des del 2019 i el missatge que els partits independentistes facin el mateix marcarà també la diada. A aquesta apel·lació s'hi sumarà la reivindicació de la independència i la denúncia de les conseqüències de continuar dins l'estat espanyol que consideren opressor i repressor. Lluís Llach, president de l'Assemblea, i Xavier Antic, president d'Òmnium.
Una unitat que també és indispensable en el terreny dels partits i de la política institucional. La societat civil organitzada ens unim per recollir la voluntat de la gent de conquerir la independència de Catalunya des de la unitat.
Les urnes ens avisen que hi ha cada vegada més independentistes desencantats i decebuts, però als carrers no en pot faltar ni un.
La manifestació la convoquen aquesta vegada en paral·lel a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa. A la capital catalana, el punt d'arrencada serà l'Estació de França i al final l'Arc de Triomf.
Un quart i dos minuts de tres. Avui fa 10 anys que Jordi Pujol va fer la confessió dels diners que la seva família tenia en un compte d'Andorra sense declarar a Hisenda. La revelació de la coneguda com a deixa de l'avi Florenci va sacsejar la política catalana i va obrir un ombra sobre el llegat de l'expresident. Avui el judici del cas Pujol encara no té data, Marc Vidal.
De fet, el judici no s'espera ni per al 2025, segons apunta avui el periòdico, de manera que l'espera de la família Pujol s'allarga des que es va tancar la instrucció del cas ara fa 4 anys. El periodista Maiol Roger, que ha analitzat a fons el cas Pujol, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la celebració del judici s'allarga per les dificultats per provar alguns dels fets.
Perquè els tempos d'aquest judici no estan anant lents perquè la instrucció sigui extremadament complexa, que ho va ser en el seu dia, sinó perquè estem, diguem-ne, allargant davant de l'evidència o la sensació que potser no és tan fàcil construir una condemna com es va construir una instrucció. No és tan fàcil dir que és una organització criminal, com en el seu moment es va dir, en base als fets que hi pot haver provats.
De fet, una de les claus del judici serà veure fins a quin punt són admesos com a prova els indicis obtinguts en el marc de la coneguda com a Operació Catalunya, la que va organitzar el govern del PP contra l'independentisme. En alguns casos són gravacions il·legals o documents obtinguts amb coaccions.
I us ho explicàvem fa uns minuts, dues persones han mort aquest matí ofegades mentre es banyaven en platges de Port de la Selva i de Calafell, Montse Poblet.
L'home mort a Calafell, al Baix Penedès, tenia 84 anys i malgrat que els socorristes l'han pogut treure de l'aigua, els serveis d'emergència no l'han pogut salvar. L'altra mort és un home de 73 anys, de nacionalitat francesa, que s'ha ofegat a una platja sense vigilància del far de Serenella, al Port de la Selva, a l'Alt Empordà. En aquest cas, només han intervingut els tècnics del SEM i tampoc han pogut fer res per salvar-li la vida.
I canviem de qüestió. La circulació de trens de la R11 i RG1 continua tallada entre Girona i Caldes, després que aquesta matinada s'ha incendiat un vagó d'un tren de mercaderies perilloses a Girona. Això fa que Renfe faci servei per carretera entre aquests punts. L'accident ha obligat a confinar els veïns, tot i que a hores d'ara ja s'ha aixecat la restricció i poden fer vida normal. Girona, Laia Claret, bon dia.
Bon dia. Els veïns estan desconfinats i els vehicles ja tornen a circular per la zona que ha estat tallada fins fa poca estona. A partir de les 10 del matí, els bombers han injectat 30.000 litres d'aigua al vagó per treure'n el gas liquat que estava cremant i ara ja han acabat la feina, com explica el cap de l'operatiu, Ferran Julià.
A hores d'ara ja no hi ha risc a nivell del que és el producte en si, és simplement un risc del tema ferroviari. El que queda ara és moure el temps, restablir tot el tema d'infraestructura, que això ja és un tema de DIF, que ells estan ara just acabant d'entrar per poder començar a fer les valoracions.
El que estan fent ara és investigar les causes d'aquesta incidència.
Catalunya migdia.
Els Jocs Olímpics de París ja són aquí i al Matí de Catalunya Ràdio no ens ho volem perdre.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Aquest divendres farem el programa des de París. Descobrirem com es viuen les hores prèvies a la inauguració amb Sònia Gelmà, Ernest Macià i David Clopés. Parlarem amb Pere Miró, la mà dreta del president del Comitè Olímpic Internacional. Farem tertúlia amb corresponsals catalans que viuen a la capital francesa i ens acompanyarà la colla castellera de París.
Aquest divendres viu la màgia dels Jocs Olímpics de París amb el Matí de Catalunya Ràdio.
L'esperit olímpic que va més enllà de l'esport.
Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
Arribarà el dia en què el teu fill, aquest nen encantador, que ara és a la platja fent castellets de sorra, es farà selfies fent morrets. I quan això passi, el teu Seat continuarà sent-hi, perquè l'estrenes amb 10 anys de garantia. Consulta les nostres unitats limitades i condicions especials. Tan nostre, tan Seat. Xarxa de concessionaris Seat de Catalunya.
Contra la calor, notícies fresques. Arriba una oferta d'estiu que et deixarà gelat. 6 mesos de subscripció a El Periódico per només 12 euros. Si ho penses fredament, és tenir la millor informació d'aquí al desembre per molt poquet. Aprofita aquesta oferta abans que es fongui. Només amb El Periódico.
Catalunya migdia.
Nou minuts i arribarem a 2:45. L'organització de consumidors Facua denuncia frau massiu d'alguns supermercats als consumidors amb l'oli d'oliva per apujar els preus de venda mentre que han baixat en origen, per inflar els preus dels olis de marca en funció de la ciutat o del barri i per encarir el producte abans de la rebaixa de l'IVA. Pilar García.
Segons Rubén Sánchez, portaveu de Facua, una mostra d'aquest frau és que el preu de l'oli d'oliva verge extra està baixant en origen i, en canvi, es paga als supermercats un 55% més car que fa un any.
Algo más de 4,5 euros el litro nos ha subido en el supermercado. Y esto es increíble. Se le está pagando al agricultor hoy 75 céntimos por litro menos que hace un año.
I a més, cadenes com el Campo, Carrefour i Percor i Eroski venen les ampolles de marca a preus diferents entre establiments. I em posa un exemple.
Los 9 euros con 13 céntimos a los que los venden en Pontevedra les da beneficio. Porque ganan hasta casi 5 euros por litro más en otros establecimientos del país con esa marca en concreto. Lo pueden hacer con las galletas Oreo. Porque las galletas Oreo no tienen el IVA rebajado y por tanto no tienen una prohibición de subida de márgenes. Con lo que no me lo pueden hacer es con el aceite de oliva.
I han constatat també que algunes cadenes van apujar preus dies abans de la rebaixa de l'IVA o bé dies després. Tot plegat ho presentaran al Ministeri de Consum perquè actuï i imposi les sancions oportunes.
I avui constatem un nou cop de la justícia a les zones de baixes emissions de l'àrea metropolitana. Montse Poblet.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat les zones de baixes emissions de l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues i Sant Adrià del Besòs. Segons publica avui el periòdic, el TSJ invalida les ordenances d'aquestes quatre ciutats per restringir la circulació de vehicles contaminants, com ja va fer fa 2 anys amb les de Barcelona. Malgrat la sentència, Sant Adrià podrà mantenir les restriccions perquè té una nova ordenança i Esplugues perquè ha presentat un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. En canvi, tant l'Hospitalet com Cornellà no podran limitar la circulació de vehicles contaminants almenys fins que facin noves ordenances. Com van fer amb la zona de baixes emissions de Barcelona, els jutges retreuen als ajuntaments que hagin restringit la circulació de vehicles contaminants sense tenir en compte la capacitat econòmica de particulars i empreses per accedir als que sí que tenen etiqueta ambiental.
I l'Ajuntament de Barcelona ha activat la via judicial per desallotjar per la força les antigues parades d'ocells de la Rambla, reconvertides des de fa anys per la venda de gelats, gofres i records pels turistes. Barcelona, Jordi Corbalán.
Funcionaris municipals han anat aquest matí a demanar les claus als titulars de les 11 parades, però cap les ha entregat. El cap dels serveis jurídics de l'Ajuntament, Manuel Mayo, ha explicat quin serà el pas següent.
Demanar al jutjat una autorització per procedir a recuperar la possessió de manera forçosa.
El litigi judicial entre l'Ajuntament i els antics ocellaires fa 13 anys que s'allarga. La justícia va declarar nul·la la reconversió de l'activitat per errors en la tramitació de la llicència i el 2021 va caducar la concessió de les parades. L'Ajuntament assegura que hi ha una vintena de sentències que li donen la raó. Els antics ocellaires anuncien noves accions judicials per defensar-se.
Doncs ara que parlàvem d'aquesta atracció que suposa les Rambles de la ciutat de Barcelona, doncs sapigueu creu que la temporada turística d'aquest any, que va camí de batre tots els rècords, ha comportat manifestacions com a Barcelona, a Palma, altres llocs, i alguns experts pronostiquen que aquestes protestes, que tenen molt de ressò en països com el Regne Unit, que ens importen molts turistes, faran disminuir el nombre de persones que arribin a casa nostra. Ho hem constatat des de Londres amb la Colla Ballester-Bromós.
Les protestes pel turisme massiu de Barcelona i Mallorca han ocupat molt d'espai a la premsa del Regne Unit, un país on el principal destí turístic és Espanya. Sean Tipton, portaveu d'APTA, l'Associació d'Agents i Operadors Turístics Britànics, explica a Catalunya Ràdio que possiblement tindrà conseqüències.
El problema és que el Regne Unit això està tenint molta cobertura mediàtica i ara hi ha gent que pensa que no serà benvinguda.
Fins i tot alguns mitjans han fet llistats de zones hostils pels turistes britànics i Barcelona és una de les ciutats que hi consta.
La gent que ja hagi reservat Espanya hi seguirà anant, però poden canviar de destí l'any que ve. Hi ha un resort a l'illa de Rodes que va decidir que no volia turisme de baix cost i van deixar d'anar-hi. I l'any següent estava buit.
Els operadors britànics insisteixen que aposten pels hotels i que si es controlessin altres tipus d'allotjament, la pressió sobre la població local disminuiria.
El Parc Sanitari de Sant Joan de Déu compta amb un nou centre de recerca i innovació especialitzat en salut emocional. Es tracta del RISE Center, que avui ha inaugurat el conseller de Salut, Manel Balcells. El nou equipament és el novè centre de recerca més important del món centrat exclusivament en salut mental. Barcelona, Purificació Barcelona.
Bon dia. El centre ocupa un edifici de 3.000 metres quadrats. El parc sanitari acull 160 investigadors que treballen en més de 200 projectes de recerca i innovació en salut mental en quatre línies bàsiques: prevenció, noves teràpies, millor diagnòstic i components biològics. Pel conseller Manel Balcells, el nou centre representa un salt qualitatiu que ha d'ajudar a fer un altre tipus d'atenció mental menys institucionalitzada.
Ens situa amb un nivell molt interessant, molt competitiu, que ens ha de permetre millorar al final la salut mental de la nostra població. És a dir, no es tracta només de posar més recursos, que segur que sí, sinó que es tracta també d'enfocar-ho adequadament com podem fer els reptes de treure les persones de les institucions.
El centre ha suposat una inversió de 6.300.000 euros i serà el referent en salut mental del sud d'Europa.
I parlant de recerca científica, investigadors d'IRSI Caixa i del Centre de Regulació Genòmica han relacionat per primera vegada la síndrome de Down amb uns fragments mòbils d'ADN que es podrien frenar amb un fàrmac ja aprovat contra el VIH. Aquests fragments actuen de forma similar a un virus, tenen la capacitat de moure's pel genoma i alterar alguns gens, i en el cas de la síndrome de Down estarien desregulats i això seria la causa de bona part dels processos neurodegeneratius que comporta Mònica Mas.
Sí, aquests investigadors han demostrat en ratolins la presència d'aquests fragments en la síndrome de Down i han vist que un fàrmac antirretroviral, la lamivudina, els bloqueja i pot restaurar la funció de gens bàsics per les funcions neuronals. La recerca publicada a Frontiers in Aging Neuroscience apunta a la possibilitat que el fàrmac pugui millorar les capacitats neurocognitives de persones amb síndrome de Down. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Àlex Elizalde Torrent, investigador d'IRSI Caixa, que ha participat a aquest estudi.
Vam poder observar que els ratolins que rebien el tractament ja des del primer mes mostraven una millora progressiva de les capacitats cognitives fins a arribar a assolir fins i tot resultats normals al test. Doncs ara hem analitzat els cervells d'aquests ratolins i els resultats revelen que el tractament amb l'amibudina té un efecte sobre fenòmens relacionats amb la neurodegeneració.
A més, els responsables de l'estudi creuen que el medicament podria ser útil també per frenar l'envelliment i per combatre símptomes neurològics d'altres patologies com l'Alzheimer.
La justícia europea ha avalat l'arxivament del cas José Couso, el fotoperiodista gallec assassinat a l'Iraq el 2003 per les tropes nord-americanes. El Tribunal Europeu de Drets Humans considera que els tribunals espanyols no podien anar més enllà del que ho van fer a causa de la reforma legislativa de fa 10 anys del govern del Partit Popular. Els advocats de la família es declaren decebuts. I continuem parlant de justícia, del món judicial, i és que la consellera de Justícia treu importància a l'agressió de que va ser objecte diumenge una funcionària de Mas d'Enric a mans d'una interna conflictiva. Ubesart ho ha dit en la presentació del pla dels pròxims 5 anys, en què Justícia preveu invertir 255 milions d'euros en nous edificis judicials i en l'ampliació d'altres arreu del territori. Departament de Justícia, Maria Núria Rebelle.
La consellera Ubesart enmarca l'agressió que els sindicats van qualificar d'intent d'homicidi dins de la normalitat penitenciària.
Jo ara no entraré a valorar en un cas concret. El que li puc dir és que estem davant d'un cas d'una agressió com altres agressions que succeeixen en, evidentment, en un entorn tan complex com és un entorn penitenciari.
Una interna va arrencar un manyoc de cabells de la treballadora i va atibar-li una corda que duia al coll. Ubesart també ha explicat que fins al 2029 ja tenen els diners i el calendari de construcció tant de l'Audiència de Barcelona com del Fòrum de Tarragona, demandes històriques del territori. També es milloraran els jutjats de Sabadell, Martorell, Tremp o Santa Coloma de Farners.
I anem cap al sud del país. Avui fa 86 anys que va començar la Batalla de l'Ebre, la més sagnant de la Guerra Civil. Com cada 25 de juliol s'ha fet un homenatge als integrants de la Lleva del Biberó a la serra de Pàndols, a la Terra Alta. El primer sense cap supervivent. Pinell de Braix, Jordi Barranca.
Bon dia, ha estat un acte sobri i emotiu on han intervingut familiars, filles, nets i també besnets dels joves que van anar a primera línia de front, autoritats i també alguns dels joves que han participat en els camps de treball que es fan a la zona i que ha acabat, com sempre, amb una ofrena floral. Malgrat que passin els anys i que ja no hi pugui haver-hi cap dels que en van formar part, òbviament per motius de salut, l'essència continua sent la mateixa. La Josefina Ferrés és filla de l'únic supervivent que l'any passat va poder assistir-hi.
Per mi i per la meva família és important que aquestes memòries siguin vives, no? Que es puguin anar transmetent, que també els joves siguin els que ho escolten. Un camp de treball com aquest, doncs, porta molt d'aprofundiment, perquè també alhora és un viure-ho en directe, però també alhora és un treballar els valors, aquests que porten a treballar per la cultura de la pau, no?
Tot plegat per recordar els fets d'una batalla, la de l'Ebre, que va durar 115 dies i que han de servir a les noves generacions per evitar fets com aquells en el context actual de creixement de l'extrema dreta.
Catalunya migdia.
Vine a Bauhaus i aconsegueix la gespa artificial de 7 mil·límetres d'alçada més versàtil del mercat per només 3,99 € al metre quadrat. Només fins al 27 de juliol. És que amb aquests preus sempre l'encertes. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Una grande cantante, Núria Feliu.
La Núria no feia recitals, feia espectacles.
Ella trepitjava molta força l'escenari.
Ella va demanar continuar gravant en català.
El swing de la Feliu sempre perdurarà.
El swing de la Feliu. Dissabte a la nit, estrena a la plataforma 3CAT i a TV3. I després, concert homenatge a Núria Feliu des del Palau de la Música Catalana.
Premi Cerverí 2024.
Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 8 candidates és Arquitectes, de Joan Miquel Oliver.
Els arquitectes ho pensen, posen un vidre ferrat al meu front.
Trobaràs les 8 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat.
Pots votar la teva abans del 8 de setembre. Premi Cerverí 2024.
Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.
Amb la col·laboració d'Enderroc.
Catalunya migdia.
2:45. Coincidint amb els Jocs Olímpics de París, aquests dies es fa a tot França l'Olimpiada Cultural, una iniciativa recuperada fa 32 anys als Jocs de Barcelona. Hi ha programats fins a 2.500 esdeveniments. I quin millor lloc per veure aquests diàlegs que l'Olímpia, l'emblemàtic teatre de concerts de la capital francesa. I per l'Olímpia hi ha passat Isabel Galí.
Es podria semblar un ambient de discoteca after hour a l'estiu, però no. És el so de l'espectacle Level Up, que reuneix sobre l'escenari 11 ballarins urbans internacionals de 6 països diferents. Aconsegueixen ballar alhora en una coreografia harmoniosa des de la pançula sud-africana, el walking procedent de Calcuta, passant pel cram senegalès o el hip-hop més clàssic. Una combinació explosiva que manté el públic dret i també ballant gairebé tot l'espectacle, i un homenatge a l'energia del carrer de ciutats de tot el món que representa com mai l'esperit d'aquesta Olimpíada cultural que, com ens explica la seva responsable Dominique Hervieux, té arrels en la Grècia clàssica.
Els Jocs Olímpics eren el ciment per crear la societat grega, amb l'esport, amb les arts i la religió. Era realment un moment de comunió, i quan el nostre Pierre de Coubertin va recrear els Jocs moderns, el va influenciar molt aquesta filosofia grega.
Il était très influencé par cette philosophie grecque.
I amb una música també en directe, un excampió de trampolí francès, Damien Drouin, recrea sobre una xarxa suspès a mig escenari l'espectacle Entre cel i terra, una combinació de circ, funambulisme, dansa i esport del nivell que deixen l'espectador amb l'ai al cor, debatent-se cada segon entre la poesia del moment i la tensió de la dificultat. Espectacles únics creats per l'ocasió per uns Jocs Olímpics que França vol que siguin dels que quedin gravats a la memòria.
I know I turn everything into a joke, but I care. I want to use that.
Deadpool i Lobezno i la producció catalana Norberta destaquen entre les estrenes de cinema d'avui. També s'estrena l'últim film protagonitzat per Rodolfo Sancho, Un paseo por el Borne, Montse Pujol.
La pel·lícula fantàstica de superherois Marvel, Deadpool i Lobezno, és la tercera entrega de la saga i està protagonitzada per Hugh Jackman i Ryan Reynolds.
I canviem de registre amb la producció catalana que protagonitzen Luis Bermejo i Adriana Ozores.
Estoy ocultando algo, María.
¿Qué coño está pasando aquí?
Ozores i Bermejo interpreten un matrimoni que viuen al Carmel de Barcelona i que fan atracaments per sobreviure. Però a banda d'això, l'home acaba confessant que per ser feliç vol ser Norberta.
I un film sobre el cinema que protagonitza Rodolfo Sancho.
El cine nació en 1895.
¿Y las prácticas cuando vienen?
En aquesta pel·lícula, el personatge que interpreta Sancho torna a la seva ciutat, a Palma, on comença a donar un curs de cine que l'ajudarà més del que es pensa.
I per acabar, Montse, dues estrenes que arriben subtitulades en català.
Les Meutes, premi del jurat a la secció Una certa mirada de l'últim festival de Canes. El film trasllada a l'espectador als barris més senzills de Casablanca, on el crim conviu amb el culte a la religió. I El bon italià, també, una història bèl·lica basada en fets reals.
I de les estrenes a les plataformes, què podem destacar-hi?
A Prime Video es pot veure el film d'acció El ministeri de la guerra sucia.
Gus March Phillips.
Dirigit pel britànic Guy Ritchie, està ambientada a la Segona Guerra Mundial i s'inspira en la primera operació de forces especials britàniques. I Netflix estrena El de Cameron, una sèrie inventada a l'edat mitjana durant el drama de la Pesta Negra.
I ens van passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven.
I arrenca el Dingladu a Vilanova i la Geltrú, el festival autogestionat que des d'avui fins dissabte omplirà de música i cultura la capital de la comarca del Garraf. Entre les principals reclams d'aquesta 16a edició, Detalles, que sentim de fons, Ginestà i Baltònic, Valèria Obereda.
En total, 24 grups actuaran al festival amb un eix vertebrador clar, la música en català, però també compta amb grups de fora. Sentim Ricard Llenes, membre de la Comissió de Comunicació del Tingladu.
Els Tiets, Figaflaues, Adala, Crim, amb Xavi Sarrià, i a més també portem tres propostes internacionals, que són dos d'Euskal Herria, que són Ise Ondo do Sound i Zetac, i també Filles de Cassandra, que són un grup de gallegues que fan barreja música tradicional amb electrònica, que creiem que pot ser molt interessant.
Avui, per avui, les entrades ja estan exaurides i per demà i dissabte gairebé. I aquest any, un euro de cada entrada va destinat a donar suport a projectes que fomenten el català en diferents punts dels països catalans.
I del Garraf al Solsonès, l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona creix més que mai, fins al punt que els organitzadors han hagut d'aturar les inscripcions d'alumnes. Aquest estiu seran 120 estudiants d'arreu del món que viatjaran fins a Solsona per rebre classes de prestigiosos músics i instrumentistes d'orquestres europees. Solsona, Eloi Barrera.
Sí, la meitat dels aspirants han quedat fora de la llista i l'acadèmia ha arribat al topall d'alumnes. Seran 120 estudiants vinguts de 4 continents. Arriben a Solsona atrets pel nivell, per la qualitat dels professors que impartiran classes magistrals i que venen de la Filarmònica de Berlín, del Conservatori del Liceu o de la Universitat de Viena. Aquest és el valor que destaca el director de l'acadèmia, Peter Thiemann.
Sabeu que el professorat que tenim fa
que els alumnes venen per veure el món, perquè són professorats de figures de primeríssima línia de les millors orquestes i de les millors escoles de música d'Europa.
L'acadèmia també inclou un festival pedagògic en què mestres i alumnes tocaran conjuntament en una quarantena de concerts pels Solsonès i Rodalies.
I ara un viatge immersiu per les pintures rupestres de Cogul, a les Garrigues. Estela Bosoms.
Tecnologia punta perquè el visitant del Centre d'Interpretació de la Roca dels Moros pugui veure virtualment tots els detalls de l'art rupestre de la Balma del Cogul i entendre el context en què es va pintar fa 10.000 anys. Ho explica la guia del centre, Elisabet Gort.
El que fem és un salt cap enrere, no?, a la història, i podem veure amb els nostres ulls com era el nostre passat. Sobretot és molt immersiva. Tu sents que ets allí i ets una part de la història, també.
Tradicionalment s'havia interpretat que les nou dones que apareixen a les pintures feien un ritual al voltant de la figura d'un home. Ara, aprofitant que s'ha renovat tot el projecte museogràfic, es qüestiona aquesta visió androcèntrica. Quim Mòdenas és tècnic responsable de la Roca dels Moros.
Les figures femenines també ens permeten parlar del rol de les dones, i no només del rol de les dones des d'una funció passiva, sinó des de la seva funció activa dins d'aquestes societats prehistòriques, i de no posar-les sempre a redós de l'home, sinó elles com a part activa.
La mateixa visita immersiva es podrà fer en els pròxims mesos a la Cartoixa d'Escaladei, a les esglésies romàniques de la Vall de Boí, al monestir de Sant Pere de Rodes i al castell de Miravet, i també es portarà als instituts.
Catalunya migdia.
I ara us deixem amb els esports, amb la Marta García. Hansi Flick ja és oficialment el nou tècnic del Barça. Dos mesos després del seu fitxatge, avui l'han presentat enmig de molta expectació.
Un centenar de periodistes que no sé si s'hauran fet una idea gaire clara de com és Hansi Flick i com serà el seu Barça. No ha donat massa titulars. Ara ho repassem. Hansi Flick presentat, això seria el titular. El tècnic alemany ha comparegut acompanyat del president Joan Laporta. Roda de premsa d'una hora, més o menys, però Ramon Salmurri, no sé si amb les explicacions que ha donat, doncs mos podem fer una idea de com serà el nou Barça.
Una hora, dius? Jo diria que més preguntes que respostes, perquè ha estat un Flick de poques paraules, ha evitat tots els vessals, això sí, diu que està molt content de ser aquí a Barcelona, que no vol comparar el que representa el Barça amb el que representa el Bayern de Múnich, que l'atmosfera que s'ha trobat és molt positiva i que vol un futbol, sobretot, amb molta intensitat. La seva idea futbolística passa per l'agressivitat dels seus futbolistes, la precisió i la llibertat, sobretot a nivell ofensiu.
I'm not far away from the idea of Barça.
La meva idea no està molt lluny a la del Barça que ha jugat i que ha guanyat tants i tants títols amb Guardiola o Cruyff. El que vull és tenir un equip actiu a la gespa amb pilota i sense pilota, actius i que sàpiguen decidir què fer en cada moment. Això és molt important per mi.
What to do, you know, is for me very, very important.
No ha volgut entrar a parlar de noms propis. Per exemple, quan se li ha preguntat per Nico Williams, no hi ha entrat ni mica ni gens. Sobre Ansu Fati diu que és una llàstima aquesta lesió que ha patit, que està convençut que recuperarà el seu millor toc, que estava treballant molt bé, i que ell sobretot el veu de 11, d'extrema esquerra, més que no pas de 9, tot i que diu és una posició que també pot ocupar. No han volgut donar detalls sobre Frenkie de Jong i la lesió que té, ja porta 3 mesos amb problemes al turmell i de moment no anirà a la gira, i que fins després d'aquesta gira no podrà decidir el tema de les baixes. Sobre això li hem preguntat també per la figura de Sergi Roberto, que ja no és contractualment futbolista del Barça, que té una proposta per seguir, era fins ara el capità de l'equip i ha estat especialment sec Hansi Flick, segurament per una qüestió idiomàtica també, a l'hora de parlar de Sergi Roberto ho ha resolt només amb un. Sergi Roberto ja no és jugador del Barça. I al seu costat, un satisfet Joan Laporta, content, assegura que el club avança en bona línia a nivell econòmic i que podran fitxar o podran encarar operacions com les de Nico Williams.
Mira, el tema econòmic està molt millor de com estava. Penseu, doncs, que el procés ha estat, doncs, salvar el club econòmicament, després recuperar-lo econòmicament, i estem en el camí de la normalitat. Avui el Barça pot fer front a fitxatges de la magnitud que esteu parlant, perquè hem fet la feina.
Aquesta magnitud és, evidentment, en referència a Nico Williams. I al seu costat, Hansi Flick, demanant temps per treballar, diu que la seva mirada s'ha de centrar en mirada curta, en pensar en curt, no voler pensar en final de temporada, i a partir d'aquí, d'aquesta mirada propera, anar creixent a poc a poc.
Doncs ja veurem com li va a Hansi Flick amb el Barça. Ja està presentat, ara anem a París.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Ràdio.
La jornada olímpica d'avui mos deixa una última hora amb molt bones notícies per a l'esport català. Fa poca estona que s'ha confirmat que Daniela Terol entra repescada en els Jocs. David Clopés, la jove de 16 anys, està que vaja, ni se ho creu.
Sí, i tant. Té només 15 anys i avui ha rebut segurament la sorpresa més gran de la seva vida. La Daniela serà olímpica en skate, a la modalitat de carrer. Ahir es va lesionar de gravetat al genoll l'skater colombiana Jasmine Álvarez. La Daniela es va quedar a les portes d'entrar als Jocs, era la primera reserva, el que significa que la primera baixa que hi hagués, la plaça era per a ella. Ser primera reserva és, en certa manera, molt angoixant, perquè has d'estar pendent si hi ha o no una baixa. Li va passar, per exemple, a la pentatleta catalana Laura Heredia a Tòquio, que fins i tot va decidir, per decisió pròpia, viatjar al Japó esperant una baixa, que no va acabar tenint i, per tant, es va quedar amb les meles als llavis. La Daniela ens confessava ara fa unes setmanes que no confiava gens en aquest petit miracle. Hem pogut parlar amb ella fa, una estoneta, i avui, quan el seu pare i entrenador li ha donat la notícia, no s'ho podia creure.
La veritat que no m'ho esperava gens. Quan m'ho han dit, no m'ho creia. No m'ho he cregut fins que m'han requete confirmat. I, sí, quan m'ho han dit, m'he ficat a plorar, perquè és que no m'ho creia realment, i estic supercontenta. O sigui, no puc explicar com contenta que estic. Quan li han confirmat al meu pare, el meu pare m'ha trucat i m'ho ha dit, i m'he quedat en xoc.
Compte, perquè la Daniela no tindrà temps per assegurir el miracle. Aquesta mateixa tarda agafa un vol cap a París des de Praga, on estava fent pretemporada, i diumenge a les 12 del migdia ja competeix a les sèries, i si tot va bé, la lluita per les medalles a les 5 de la tarda. Una autèntica bogeria. Podríem dir, a més, que el karma ha estat just amb ella, amb aquesta barcelonina de 15 anys, que just aquest any ha acabat l'ESO, perquè, atenció, a la primera ronda del preolímpic, just 18 dies abans, va patir un atac d'apendicitis que la va obligar a passar per quiròfan i que li va esgarrar els seus plans. A la segona ronda, setmanes més tard d'aquest preolímpic, va haver de fer una gran remuntada per guanyar-se el bitllet olímpic, i es va quedar a tocar amb aquesta primera reserva final. Avui, sense esperar-ho, volarà cap a París amb els seus somnis intactes.
I l'altra última hora passa ara mateix per l'handbol, està en joc i ja sent l'ambient, David, l'Espanya-Brasil, debut de la selecció femenina amb la catalana Kaba Gassama. Ara mateix, minut de joc i resultat.
Mira, ja em perdonareu, per l'ambient. Som al descans, la megafonia a tot drap. Espanya 10, Brasil 15. Partit de moment molt dolent de l'equip espanyol, amb una única catalana, recordem-ho, la jugadora de Granollers, Kaba Gassama, que ha jugat els primers 12 minuts, que ha forçat 2-7 metres, però que encara no ha estrenat el seu caseller en forma de gols.
Que fue una vergüenza histórica de esta. Estuvimos esperando una vez que finalizó el partido, o sea, por los incidentes, porque te piden acá acreditación para todo, y al final hay gente que entra con petardos, gente que te tira con de todo, después sí, el ingreso al campo. Al final no están la seguridad que nosotros necesitamos para poder jugar el partido.
Els jocs han començat amb una situació totalment inesperada. Este que sentíeu és Nico Otamendi, capità de la selecció argentina de futbol, després del surrealista partit contra el Marroc. Una primera jornada de jocs en Res Macià ben estranya.
Doncs sí, de fet podem dir que encara no han començat els jocs pròpiament.
Bé,
sí que han començat, però diguem-ne, abans de la inauguració ja hi ha hagut problemes de seguretat. Encara que la seguretat és una de les cartes que més s'ha venut des d'aquí. Com bé deia Otamendi, interrupció de dues hores per un seguit de petards que van caure al camp, un en particular va espantar molt els jugadors d'Argentina, que en aquell moment van dir-se de si marxar o no marxar, i va haver també invasió de camp inclosa, ja havien saltat diverses persones abans, fins a 7 vegades es va aturar el partit, i davant d'aquest escenari, doncs bé, el col·legiat va acabar-lo aturant durant dues hores en aquest aquestes dues hores es va buidar el camp per reprendre el partit a porta tancada. Durant aquest lapse de dues hores es va revisar, a més, el gol dels argentins, que havia arribat al 2-2, l'empat havia arribat al minut 16 de la perllongació de temps extra, és a dir, al minut 106 de partit, i es va anul·lar a instàncies del VAR, fet que va indignar aleshores l'altra banda, els argentins, doncs que en els 5 minuts que quedaven no van tenir temps de marcar. Per tant, invasió d'aficionats marroquins que van tirar petards, indignació també dels argentins. Ahir realment la situació va ser... De fet, ni la web oficial dels Jocs Olímpics va recollir fins al cap d'una hora i mitja aquests incidents. No se sabia exactament què passava per la gent que no ho mirava. Mascherano parla de robatori, no, de robatoris, literalment, escolteu-lo.
Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. A Thiago Almada le faltaron un reloj, anillo, todo, en un entrenamiento, en los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada después del entrenamiento. Obviamente tampoco nos gusta que pasen este tipo de cosas. No pretendemos que nos beneficien, ni mucho menos, pero tampoco tomarnos el pelo como nos lo tomaron hoy.
Bé, derrota d'Argentina per 1-2 amb un gol insuficient del fill de Simeone, és a dir, una victòria important pel Marroc, però moltes crítiques als organitzadors i de la premsa també d'aquí. Hem llegit diaris com l'Olé parlant d'un dels escàndols més grans viscuts mai, el Clarín mamarratxo organitzatiu, diuen textualment, Le Figaro confusió, l'equip surrealista, Liberación catastròfic, Anglaterra de Times parla de caos, The Guardian d'escenes salvatges, Der Spiegel Alemanya d'esperpent, el Frankfurter Allgemeinen, doncs, de caos que costarà d'oblidar, el Marca també una taca que quedarà per sempre a la història de l'olimpisme, és a dir, que pitjor no poden haver començat aquests jocs.
Doncs no deixem el futbol, després de tot ixen renou, que ara mos explica Bernès, ahir també la selecció espanyola masculina va debutar amb victòria contra l'Uzbekistan, i avui Ernest, qui debuta, és una de les favorites en la competició femenina, que és Espanya. Anem per parts, debut plàcid, ahir?
Sí, debut plàcid. A veure, va patir bastant. Espanya va guanyar 1-2 davant de l'Uzbekistan, va fallar un penal i tot, però la veritat és que va haver de suar aquest 1-2. Va jugar bastant malament, ho hem de dir, llevat de moments puntuals, l'1-2 va estar bé, va ser una bona culminació doncs d'un contraatac amb gols de dos jugadors catalans. Ignasi Pubill va fer el Marc Pubill va fer el primer gol, i podríem dir que Espanya, diguem-ne, va ser superior a l'Uzbekistan, però sense passar-se. Escoltem el seleccionador Santi Denia parlant doncs de com els jugadors han acollit l'entrada en aquests Jocs Olímpics i com és tot plegat la vida a la Vila Olímpica.
Mira, es el sueño también. Yo me quedé cuando lo hice en Atlanta, me quedé con las ganas de ir a una Villa Olímpica. Con las dificultades de ir a una Villa Olímpica. De descanso, comida, pero mira, han hecho hasta... No vais a reír, pero han hecho pandillas, se van con la bici, han salido con la bici, han estado 4 días, eso es la Villa. Han visto a Nadal, han visto a Carlos Alcaraz, a toda la delegación que ha llegado hoy española, y eso es una Villa, con sus dificultades y con todo, pero cuando tengan la edad de muchos de nosotros, acordarán de que han estado en la Villa.
I avui a les 5 des de Nantes, on ja ha arribat l'Ernest, el torn és el de l'equip femení, que tot i debutar en uns jocs és una de les clares favorites.
Doncs home, sí, és una de les clares favorites. Ara sentirem a la seva seleccionadora, la Montse Tomé, que ho reconeix, però avui s'enfronta contra una altra de les favorites, que és Japó. Per tant, tenim un partidàs. Espanya és campiona del món, però Japó va golejar Espanya a la fase de grups al campionat del món 4-0. Estem parlant, per tant, d'un xoc de trens, encara que, evidentment, la selecció espanyola, per aquest Mundial i per la potència de les lligues, el Barça, recordem, campió de Champions una altra vegada, no pot amagar que tothom espera almenys medalla.
Estamos en el máximo nivel, competimos en los Juegos Olímpicos, las 12 mejores selecciones que se lo han ganado, y a un partido puede pasar de todo. Todas las selecciones se han preparado para ganar y nuestra obligación es esforzarnos al 100%, es el darlo todo, cada partido, en lo que llevamos de entrenamiento, que el rendimiento es muy bueno del equipo, la actitud es súper positiva, y a eso es a lo que está obligado este equipo.
Però és que la jornada olímpica avui mos deixa també altres coses. Ha debutat Elia Canales en tir amb arc i ha marcat el millor inici d'una arquera de la delegació espanyola, Sònia Gelmà, en uns Jocs Olímpics.
La tarragonina de 23 anys ha acabat a la 16a posició d'un total de 64 participants a la qualificació. La jornada ha servit per determinar la seva arribada als 32ens de final, que serà la britànica Meg Havers, de només 16 anys, en unes eliminatòries que es disputaran dimecres 31 de juliol a partir de les 6 de la tarda. Si l'Èlia passa ronda, ja sap que als 8ens jugaria contra la coreana Lim, que avui ha fet el rècord del món amb 694 punts, per ser el primer rècord mundial que s'ha batut en aquests Jocs de París.
S'ha sortejat també, Sònia, el quadre del tenis.
Sí, el barceloní Marcel Granollers, que fa parella amb Pablo Carreño, debutarà en primera ronda contra els italians Simon Bolelli i Andrea Bavassori. El quadre dels dobles mixtos, on fa parella amb la tenista de la Vall d'Uixó, serà Sorribas, tenen com a rival els australians i números 2 del rànquing Ellen Pérez i Matthew Edden. El quadre individual masculí, Rafa Nadal ha de debutar contra l'hongarès Martin Fucsovics, però compta, a la segona ronda ens podríem trobar ja amb un duel Nadal-Djokovic. El serbi juga primer contra l'australià Edden. De tota manera, l'última hora és que Rafa Nadal ha cancel·lat el seu entrenament d'avui. L'havia de fer amb Zverev, finalment no saltarà a entrenar-se, no se sap el perquè. Ja sabeu els antecedents físics de Rafa Nadal, de seguida s'han disparat tota mena d'especulacions perquè ell lluïa un embenatge a la cuixa dreta. En tot cas, de moment es manté tot el programat i Rafa Nadal, que és un altre dels punts d'atracció, fent parella de dobles amb Alcaraz, debutarà en aquest cas en aquest torneig contra la parella argentina setena del rànquing formada per Máximo González i Andreas Molteni. Tornant al quadre individual, el també balear Jaume Munar ha de debutar contra Zverev. I d'altra banda, Andy Murray, doble campió olímpic que disputa els seus últims jocs, ha anunciat que renuncia al torneig individual. Es vol centrar només en els dobles, on competirà al costat de Daniel Evans buscant la medalla olímpica que li falta. Aquesta competició de tennis, ja sabeu, arranca dissabte i els partits es juguen a 3 sets.
Catalunya migdia.
Vine a Bauhaus i emporta't l'aire condicionat de 3.000 frigories per hora amb classe energètica A++, wifi i 5 anys de garantia. Tot per 249 euros només fins al 27 de juliol. És que amb aquests preus sempre l'encertes. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Si vols preparar plats brutals, maleta de romer o en un pim-pam, devora el llibre de cuines. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Passa un estiu total
amb el Super 3.
I trobaràs de tot.
Quina passada per tothom.
Al mar, Haikyuu, Silver Point, pel·lícules Ghibli com La princesa Mononoke,
Lulu Kids, Titó, El món del pot petit, La fàbrica dels germans constructors i moltes propostes més.
Per gaudir-ho tot
i en tot moment.
Passa un estiu total
amb el Super 3.
Catalunya migdia.
Dani Sánchez Llibre torna a l'Espanyol, podria ser el titular, però vaja, la qüestió és que el Club Blanquiblau i Conserves Dani han presentat este migdia a Sergi Martínez l'acord de patrocini per tornar a ser el patrocinador principal.
Així és, després de 30 anys del primer contracte, el logotip de Dani tornarà a lluir-se a la part frontal de la samarreta del primer equip masculí. Daniel Sánchez Llibre, president de l'empresa i expresident de l'Espanyol entre el 97 i el 2011, ha comentat que era un bon acord per les dues parts, però era provisional per un any, mentre el club busca altres opcions. Això sí, no descarta que l'opció d'allargar el contracte.
Jo li vaig dir al Mau que féssim un any, perquè és un any que tenen de feina, teniu feina per buscar un que pagui el doble o que pagui el triple. Si les coses van normal, com tenen que anar, si l'economia de Can Dani, perquè diguéssim, segueix com els últims 54 anys, que fa que estem en el mercat. I si tot segueix igual, per nosaltres no hi ha cap inconvenient en anar seguint.
I a tot això, l'equip està des d'ahir en Navata, a l'Alt Empordà. Com van les primeres hores, Sergi Andreu?
Doncs dies de treball físic molt importants. Avui, primera sessió, 2:15, d'una hora, sense el jugador més important, Javi Puado, que no s'ha exercitat per molèsties al genoll. Aquesta tarda, a les 7 del vespre, segona sessió. Pel mig, sessió de vídeo, només amb els defenses, treballant aspectes defensius. Avui Manolo González ens ha confessat que ha mirat tots els partits d'aquesta i la temporada anterior on l'equip va rebre més de 2 gols. Déu-n'hi-do, diu, la feina que hi ha per fer. Primer amistós, dissabte, porta tancada contra el Girona. El club està acabant de tancar un altre amistós. Serà el dia 7 d'agost, encara amb un rival per determinar.
I encara tenim temps d'alguna cosa més. Eudald, mercat?
De la Lliga CB de bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Justin Anderson, firma per una temporada, té 30 anys, ve procedent del València. El Baxi Manresa ha fitxat l'escorta uruguaià de 22 anys, Santiago Vescovi, que aquest estiu ha jugat la Lliga amb els Warriors a la NBA i que la temporada passada va jugar a la Lliga nord-americana. Travante Williams, en canvi, és baixa. I un parell de notícies més relacionades amb la CB. L'ex-blaurana Kylie Courage firma pel Morabanc Andorra, 2 anys, i Sergi Llull renova un any més pel Madrid. Seran ja 17 temporades amb l'equip blanc.
Doncs fins així els esports. Adeu.